Molt bé, doncs hola a tothom, benvinguts i benvingudes a, avui aquí a La por com a camí. Tenim una convidada superespecial. Benvinguda, Karen.
Hola, què tal?
Tenim amb nosaltres a la Karen Madrid. La Karen la coneixereu moltíssim perquè ella és comunicadora. Fa 17 anys, quasi res, que està a Ràdio Sabadell. Bueno, de fet, em deies que ho farà el juliol, o sigui que d'aquí res ja...
D'aquí res ja ho tindrem.
Ja ho tindràs, aquesta celebració. I portes el programa Quimèric i també el podcast, sí, de l'Ex Libris, no? I mireu, avui pensava que, tenint l'oportunitat d'estar amb la Karen, doncs podíem tenir un tema de conversa molt interessant i que se diu molt a tu, Karen, que és el trobar el sentit i significat de la feina.
És trist que em representi, però em representa completament.
És trist,
sí.
Bueno.
És una mica trist perquè ja ho anirem parlant, suposo, però la meva línia entre la feina i el hobby... és tan fina que a vegades es difumina.
Ja ho diuen, no? Que et dediquis a la teva passió i no hauràs de treballar cap dia de la teva vida.
Totalment.
Una miqueta és això.
Totalment d'acord.
Doncs aquest és
el... O treballaràs tots els dies de la teva vida, també.
Amb passió, però potser treballaràs tots els dies de la teva vida. Perfecte. Doncs sobre això xerrem avui. I, no sé, pensava que igual ens podries explicar una miqueta què és el que volies ser de gran. Si és que ja volies ser comunicadora, ja pensaves en això...
Doncs jo sempre he volgut ser escriptora. Sí, des del moment que vaig aprendre a llegir, volia explicar històries. Què passa? Que aquest voler explicar històries al llarg de la vida doncs, ha anat mutant i ha anat confluint també amb el tema de la comunicació. Llavors, per mi, la ràdio sempre va ser un hobby, una passió de nena. Amb 7-8 anys vaig entrar a Ràdio Tordera, que era com el nostre moment d'esplai. Era un poble petit, hi havia nens des de la meva edat fins a joves de 20 anys. I et deixaven fer ràdio, no? Deixaven experimentar, deixaven aprendre. I vaig estar tota la meva infantesa, adolescència, fent ràdio. Des de tècnica de so, recitant poesies, que també m'agradava molt, va ser com la meva porta d'entrada, perquè jo era supertímida, no podia parlar en públic ni parlar amb cap desconegut perquè passava molta vergonya, i va ser com el meu procés de... Va, em poso davant d'un micro, recitant, i quan recites no ets tu, ets una altra persona, no? Com el, diuen els actors que els hi passa també... I quan va arribar el moment aquell de 17-18 anys que diuen què vols fer ara, en cap moment m'havia plantejat dedicar-me a això. Perquè per mi això era la meva passió, no? I hi ha aquell moment que dius, es pot? Sí, realment, jo venia d'una família que tothom venia a treballar pues, a la fàbrica, camioners, no? Al súper, de pagesos... I és com, puc treballar de la meva passió? I va haver un moment d'impàs de dir no sé si dedicar-me a la comunicació o a la cuina, que també és com la meva altra gran passió. I vaig tenir una conversa amb un company de batxillerat que deia ets la persona que treu millors notes de l'institut. O sigui, fes una carrera i després sempre hi seràs a temps de cuinar, no? I crec que vaig encertar.
Jo crec que sí.
Sí, segueixo cuinant, també.
I cuines programes.
Cuino programes, i cuino menjar mentre escolto programes, i cuino menjar mentre gesto projectes, vull dir que sí. Realment les dues coses han anat molt en paral·lel a la meva vida, i les dues em connecten amb bons moments, no? La ràdio, amb els moments aquells de després de l'escola, de l'institut, de retrobar-te amb gent, de fer coses motivants, i la cuina, aquells moments que passava amb la meva mare cuinant, que ella m'ensenyava, mira, això es fa així, això es fa d'aquesta manera, i que passava temps amb ella, no? Llavors, les dues coses han sigut com la zona de confort.
Per tant, són dues passions en les que, a part de portar-te la feina en si, o el fet d'estar a la ràdio xerrant, o el fet d'estar cuinant, potser el que t'atreia també era l'estar amb persones, no? El poder generar vincle.
Sí, totalment. És que crec que al final he triat aquesta feina. De fet, mira, fa mig any, una mica més, vaig fer una mudança. Ja saps que amb els trasllats apareixen moltes coses, no?
Molts records.
I una cosa que va aparèixer era una escaleta d'aquí dels primers programes, dels primers informatius que vaig fer aquí a Ràdio Sabadell, i posava notícies migdia amb Karen Madrid, i amb la meva lletra al costat posava mira, em paguen per parlar. I crec que aquesta és com l'essència de per què he triat això, no? És com dir, jo vinc d'una família que tothom parlem molt, que hi havia molt soroll, que era molt difícil que t'escoltessin, perquè hi havia molta gent que parlava... I és com, he volgut buscar la meva parcel·la, no? I si la meva parcel·la ha sigut dedicar-me a això perquè la gent m'escolti, doncs endavant, no? I que sí, conflueixen moltes coses aquí. I que sóc una persona que m'agrada socialitzar. I a la nostra feina, el millor moment per mi és quan estàs al carrer parlant amb gent, coneixent gent, que pots preguntar, no? A vegades et fan visites a llocs que com a ciutadà no aniries.
Yeah.
No sé, centre de tractament de residus.
Home, no és el lloc que potser estàs pensant d'anar a visitar.
Doncs és apassionant. És apassionant veure com tracten la brossa i poder dir, això com funciona, i això com va. I tens com la llicència aquesta de poder preguntar el que vulguis sense que et diguin, oh, que pesada, no? Perquè és la teva feina. Ja. Llavors, a mi això em sembla meravellós.
I tu diries, llavors, que aquesta passió va anar sorgint mica en mica? Perquè no vas tenir cap referent així a proper o que admiressis algun comunicador, algun periodista que et fes prendre aquesta decisió, sinó que va ser mica en mica?
Les meves referents han estat la gent que tenia al voltant a la ràdio. Per exemple, hi havia una noia que era 3-4 anys més gran que jo. Llavors va haver un moment que ella, jo tenia 12-13 i ella tenia 16-17 i que tenia una veu espectacular, no? Uh-huh. I la feia servir molt bé. I jo m'emmirallava amb ella i pensava, jo també vull saber utilitzar la veu així, no? I ara aquesta noia es diu Megui Cabrera i treballa posant veus doncs, com per exemple la de Spotify, no? És la veu de l'Spotify. I penses, mira, d'alguna manera estava començant, però ja veies cap a on anava cadascú, no?
Yeah.
O veies un company que ara es dedica, em sembla que és director encara de Ràdio Nacional a Girona, no? Que també era company d'allà a Ràdio Tordera, i et miraves i deies, sabies detectar qui seguiria, yeah. No? Qui es dedicaria a això, perquè notaves, no sé, la veu, la manera que tenien d'enfocar les coses, l'ambició potser també, és un sector que es mou molt per ambicions, no?
Uh-huh.
Perquè realment hi has de posar moltes hores i molt de la teva part, i si no hi hagués una part de voler créixer,
ja.
Segurament ho deixaries a mig camí.
Bueno, i que pot ser una ambició superpositiva de superar-se
depèn de com
i d'anar
prenguis,
millorant.
Clar.
Tot té el seu cantó positiu.
Sí.
Diries que hi ha algunes qualitats teves, Karen, que ressalten i que t'han ajudat en la teva feina i que la teva feina surti bé?
Crec que a part de comunicar, que és el que m'agrada i que tinc facilitat ara, després de tot aquest procés, que jo era quan era petita ja et dic que em costava molt, però yeah. Amb els anys he anat com sortint cap a fora, cap al món, hi ha una part meva que és de recopilar i ordenar informació.
Mm-hmm.
Llavors, la meva feina ha sigut molt motivant de reforçar aquesta part. O sigui, ja tenia una part de base, però per la feina, clar, tu estàs a una roda de premsa de 2 hores
yeah.
I després has d'escriure una notícia en 10 minuts. Llavors has d'estar 100% atent al que t'estan explicant, 100% no et pots despistar perquè si no, malament, i la teva ment va processant sobre la marxa, no? I va parlant algú i dius, palla, 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 això és important. Fas com Minority Report, no? Vas pujant així, palla, palla, això és el tall de veu, palla, palla, així tancaré la notícia. I quan surts de la roda de premsa, la teva ment ja ha fet la notícia.
Mm.
Llavors ja l'has de picar i treure el tall de veu. Llavors això m'ho he pres molt com un pique personal, no? A veure si cada cop sóc més capaç de tenir-ho més ràpid enllestit, no?
Tu mateixa, no?
O de trobar un titular millor, o vendre això que pugui ser interessant per a algú que no tingui ni idea. I tu mateix et poses els reptes perquè això et resulti motivant, perquè quan portes tants anys fent la mateixa feina, o la motivació te la poses tu, o cau en picat, no?
Absolutament, no? La motivació sí que és veritat que pot venir per factors externs, però la motivació, que és el motor que realment ens manté encesos en l'àmbit laboral, és la motivació intrínseca, no? La que parteix de dins d'un mateix. Si haguessis de dir què és el que fas millor, et surt millor la teva feina, què diries? Que et sents més satisfeta del que fas?
Ostres, és que aquí hauríem de dividir molt si estem parlant d'informatius o estem parlant de quimèric o estem parlant d'exlibris.
Del que tu et vingui de gust.
Clar, informatius crec que la rapidesa, la capacitat de reaccionar quan hi ha un marrón que diem nosaltres, yeah. No? De dir, acaba d'arribar la sentència del cas supercomplicat de no sé què i hem de fer la notícia per d'aquí 5 minuts. En això, endavant.
A tope.
Sí, perquè la capacitat aquesta de sintetitzar i gestionar la tinc com molt... I el pique, no? De dir, no, això s'ha d'estar per d'aquí 5 minuts
i, pique amb tu mateixa,
i
no?
Jo a mort amb això. I després, la part del quimèric, el que estic més orgullosa és quan aconsegueixes que aquella creació, aquella cosa creativa que tu estàs sentint aquí, soni igual aquí.
Mm.
I m'ha passat, no? Per exemple, d'anar... Vaig cada any a un festival de literatura fantàstica a Astúries, no? Està escoltant una xerrada, no? Va haver un any que va venir la Rosa Montero, mm-hmm. que té un gran llibre que es diu Làgrimes en la lluvia, que és un homenatge a Blade Runner, i va fer 2 xerrades, ella, no? Una sobre la seva trajectòria general i l'altra sobre Làgrimes en la lluvia. A la seva xerrada general va explicar que quan va començar a escriure aquest llibre volia ser una trama policíaca, però en mig procés el seu marit es va malaltir i va morir.
Mm-hmm.
I tot el llibre, al final, va del dol. Però, clar, el llibre no anava a anar d'això, yeah. anava a anar d'una altra cosa, no? I vas començar a parlar de la seva por a la mort, de com des de petita tenia por a la mort. I llavors, quan vam fer la xerrada d'aquest llibre en concret, hi havia una actriu fent el monòleg de la protagonista, que és una androide, no? Una replicant que sap que té el temps comptat, que li queden 4 anys, 2 dies, no sé quantes hores. Llavors, jo estava allà escoltant allò i pensava, les seves declaracions de la por a la mort, la música de Blade Runner, el compte enrere de l'actriu, i a la meva ment ja sonava.
Yeah.
I era com, això ho he de fer així, això ho he de fer així. Em vaig deixar una noteta per la Karen del futur, d'això ho farem així. Perquè, clar, la Karen del cap de 4 mesos igual no se'n recorda, no? I vaig trigar potser mig any a poder-me asseure i fer-ho. Però quan ho vaig fer, vaig dir, així és com sonava.
Yeah.
I aquell moment és com, és molt gratificant. Perquè tens algo aquí que s'està gestant, que tu ja ho estàs sentint i que t'està agradant, i quan ho escoltes, i a vegades m'ha passat de fer una, pues això, un reportatge, una creació, una entrevista, deixar-la en repòs i reescoltar-la al cap de 2 anys i dir... Sí, tenia sensació que estàs consumint un producte que ha fet un altre, que no ets tu, i que t'encanta, no? I que dius, puta ama, qui ha fet això, tio? O sigui, uah, m'encanta! Oh, quina bona idea! La veritat, que... I clar... És un missatge, és com un diàleg entre Karens de diferents èpoques que s'estan fent així, saps? A dir,
clar, que
s'estan
tocant
l'espatlleta,
no? S'estan reconeixent
doncs,
la feina
bonic.
Ben feta, absolutament.
És molt bonic, sí, sí, i em segueix passant, eh?
Pues, i això que no acabi, no?
No, espero que no.
Hi ha alguna part de la feina que dius, mira, aquesta la podria deixar de fer i realment no m'importaria, no em sabria greu?
Jo ara mateix, en el punt vital que estigui, després de tants anys fent el mateix, m'agradaria deixar de fer informació. I centrar-me en la part d'entreteniment o de periodisme cultural, que potser encara que sigui informatiu doncs és més agraït i més enfocat cap a un altre tipus de públic i és més creatiu, també. A mi això d'escriure verb, subjecte, predicat i tanta objectivitat i tan poca literatura, hi ha moments que em pesa. I crec que em costa escriure també algo més creatiu per això, perquè se t'asseca el cervell, no?
De dir,
estàs tot el dia escrivint amb aquesta fórmula i treure's la cotilla és molt complicat.
Totalment. I quina és la part de la feina, per tant, que no podries deixar de fer, que em sembla que ja la intueixo per el que has comentat, però si ens l'expliques.
L'antena jo crec que sempre la podré seguir fent. De fet, m'ha passat molt sovint abans del Quimèric, que amb el Quimèric tinc el micro tot l'any a la mà.
Yeah.
Però abans del Quimèric, a vegades amb les meves vacances d'aquí, m'anava a fer col·laboracions a ràdios de la meva zona de Natal.
Ja veus.
Per treure'm el mono. Perquè jo sempre dic, de la droga se surt, de la ràdio no.
Un cop t'has enganxat, ja sempre és així.
No em veig fora allunyada d'un micro. Crec que és com... És part de mi, ja, després de tota la vida davant d'un micro... És molt difícil veure'm sense un micro.
I mai, per tant, t'has plantejat de dir, ostres, doncs, no sé, ara mateix doncs, estic vivint un moment de desmotivació, estic més desconnectada de la meva feina, em replantejo anar cap a una altra banda... Sempre ha sigut un motor en tu, eh? Sempre t'ha alimentat.
Crec que si canvies alguna cosa, seria... O sigui, per exemple, la presentació d'actes m'agrada molt. Clar, potser no hi ha un micro de ràdio, però és un enfocar-te al món igualment, no? Vull dir que al final és molt... Per això et dic que les línies són molt fines, no? De canvies el mitjà, canvies l'entorn, però al final el que estàs fent és el mateix, que és comunicar i posar-te... Donar un missatge, que pot ser que siguis el portaveu, que pot ser que siguis el creador, com em passa amb el Quimèric. Però l'important és que tu et creguis aquell missatge. A vegades, quan em fan presentar actes, sempre trio el que em fa il·lusió i el que em crec. A vegades em diuen, no, presenta aquest acte de, jo què sé, els 30 anys de democràcia dels municipis locals.
Saps? Que puguis connectar, no?, amb
l'essència.
Que
jo em cregui el que estic dient, no? Perquè al final hi ha tantes notícies que dono cada dia que no em crec. O que em sento molt distanciada, perquè al final, quan treballes d'això, poses molta distància entre el que escrius i el que vius i el que ets tu, que les coses que trio fer fora d'aquí vull que sigui el contrari, no?
Clar.
Que m'aportin i que em facin sentir bé.
Al final el que estàs dient d'alguna forma és que necessites connectar, no? Sentir-te connectada amb aquella feina que fas, no?
Exacte.
I per tant que sentir aquest benestar pues a la teva feina, que al final té molt de pes a la teva vida en global.
Totalment, i a més amb els actes m'ha passat, mira que he fet actes de molt tipus, però tots m'ha portat una part d'un sentiment que no tens en el dia a dia, no? Que estàs allà i sents aquella superació personal, el dir, ostres, que fluid que ha anat, o veure les cares del públic i veure que hi connectes, que ja. La gent està atenta, que la gent està contenta. És com molt important, no?, el
feedback
aquest.
Això t'anava a dir, no?, perquè el que m'arribava quan també explicaves és que aquesta necessitat ja no tan sols de connectar amb aquesta satisfacció a la feina, sinó també que la teva feina et permet aquesta connexió amb les persones, no?, i que potser és això que ja et ve de petita, de xerrar davant d'un micro i d'estar amb gent envoltada a la ràdio, i que potser és això el que et fa, no?, seguir anar buscant aquesta connexió amb les persones a través del micro, també.
Un reforç d'això que estàs explicant el vaig tenir durant la pandèmia.
Uh-huh.
Que, clar, treballàvem aquí tancats, no, yeah. No érem tota la plantilla, només era un periodista i un tècnic, tot era per telèfon, no veies a ningú físicament, i a mi això em va ser una estocada de dir, és que jo no m'he dedicat a això per fer això, o sigui,
clar.
Jo no sóc periodista per trucar a algú per telèfon o per estar sola en una casa de tres plantes yeah. fent els butlletins, o sigui, això no és el que vull fer, no? I llavors és quan coses que dones per fetes, perquè les tens cada dia i de cop no les tens i dius, ostres, que important és poder sortir a preguntar a quatre iaies al passeig, que important és creuar-te amb els teus companys periodistes en altres actes, perquè aquella comunicació, aquella estoneta que pots parlar abans o després d'un acte és com el que t'alimenta en el dia a dia. I són petites coses que dius, ostres, semblen circumstancials, però no, realment això és la meva feina, no?
Ja, i potser va ser el moment també més difícil a nivell laboral, diries que va ser un moment en què...
És que va ser un nivell difícil a nivell laboral, però a nivell personal també.
Ja.
Perquè jo visc sola i tota la família la tinc fora de Sabadell i fora del Vallès. Llavors
clar.
Era com 3 mesos sense veure a ningú dels meus.
Clar.
Ni família, ni parella, ni res. I va ser molt dur.
Uh-huh. Aïllament,
i...
no? Potser,
sí.
Soledat. O...
A veure, gràcies que estàvem treballant, perquè si no sí que m'hauria tornat boja del tot,
clar.
No? Perquè algú tenia, no?, de dir estic ocupada amb alguna cosa, no?
Mm.
Però realment te n'adones de dir... necessitats que potser pensaves que estaven més avall a la llista i de cop es posen a dalt de tot, no?
A prioritzar,
sí,
no?
Sí,
també.
Sí, sí, sí. Aquell dinar familiar que normalment et fa mandra, després de la pandèmia era una festa, no?
Era...
De dir, ostres, ara, per fi puc veure la meva família, no? Vinga, anem a dinar tots junts, no? Vedella per 12, no?
Absolutament.
Sí, sí.
Si haguessis de descriure el teu moment professional ara, què és el millor d'aquí ara, del teu moment professional?
El millor... són les expectatives.
Molt bé, el que pot arribar a venir, llavors?
Exacte, sí. Mm-hmm. Porto uns quants anys, sobretot 4-5 anys, que he anat orientant la meva professió més cap al tema de presentació d'actes, sobretot culturals,
mm-hmm.
i jurats d'escriptura i de cinema, i ara això és com que se m'ha fet gran el monstre, no?
Sí?
I m'ocupa, no diré tant com la ràdio, però quasi, quasi. O sigui, tinc com 2 vides paral·leles, tinc com 2 feines... Hi ha moments que, buf, no? Però m'agrada cap on està anant.
Uh-huh.
I m'agrada el com m'està valorant la gent de l'entorn literari i friki uh-huh. respecte al que em valora la gent aquí, no? Vull dir,
yeah.
aquí quan ja et coneixen, no? I coneixen la Karen, que va entrar per aquesta porta amb 21 anys, però la gent de l'altre sector et coneixen ara.
Clar.
I llavors canvia molt, perquè tu quan coneixes algú que és un pipiolo,
uh-huh.
tens aquella idea d'aquell moment. I potser no has fet l'upgrade de qui és aquesta persona 17 anys després.
Com
no?
ha evolucionat, no?
Exacte.
Uh-huh.
En canvi, la gent que he conegut els últims 2-3 anys em veuen una Karen que la veuen, no sé, potser d'una manera que a mi em sembla exagerada, no? Però veig que tinc un club de fans que, ostres...
Ah, sí, carai!
Sí, sí, sí. Aquest últim any, el 42, el Festival 42 de Literatura Fantàstica, em vaig trobar que fins i tot un em va fer una samarreta
ostres.
Amb un lema que posava 42.
Ei! I són paraules majors,
i vam fer un hashtag i tot, i la gent s'hi va anar sumant, i jo vaig flipar molt, no? I hi havia gent que feien corrillos de quines són les xerrades que presenta la Karen, que és a les que anirem. I gent que no em coneixia, que em va conèixer en aquelles xerrades, i de cop te les veies a totes les altres, de dir, no, és que et vaig veure la primera i m'ha agradat tant que he mirat el programa, quines fas. Clar, això, uau, és com una bomba, no?
Clar.
És com... aquesta gent ha vist la Karen que hi ha ara, no? No tota la feina que hi ha al darrere, no tots els alts i baixos, no? El per què has pres cada decisió, no? Perquè tant el Quimeri com altres projectes que he anat fent neixen d'un moment de frustració, de dir... ja he après el que havia d'aprendre aquí, necessito crear-me alguna cosa nova, no?
Mm.
Llavors, clar, la gent veu on estàs, ja. No d'on vens. No,
no d'on vens. Però em sembla molt interessant això que estàs comentant, no? De com des d'un moment de frustració o de, en el que, bueno, pues, potser no, ja no l'expectativa, no necessitem, ja hem cobert una expectativa o l'expectativa que tenim, doncs, d'alguna forma la frustració sorgeix quan no assolim un objectiu, quan volem anar més enllà, no? O potser passa també, en el teu cas, intueixo que el que estàs comentant és, bueno, una curiositat per anar més enllà, no? Aquestes ganes d'anar més enllà perquè el que ja estic fent, doncs d'alguna forma ja té les meves necessitats cobertes.
Totalment.
Ja quasi que no m'estimula com m'estimulava abans i per tant necessito anar una mica més enllà, no? Però bueno, aquest instint també de superació, parla de tu, no?
I tant. El tinc molt instaurat, aquest instint de superació.
No semblava.
Potser massa, sí.
I saps què pensava ara? Perquè tu precisament començaves parlant, bueno, és que la Karen, no? De petita era una Karen tímida, una nena tímida,
sí.
Que gràcies al micro doncs va poder expandir, no? I deixar anar la seva veu més enllà i d'alguna forma fer-se escoltar, també.
Mm-hmm, total.
I com vius ara el fet de que tinguis fins i tot un club de fans, saps?
Doncs m'agrada. No m'ho crec gaire, no? És aquella sensació de dir que em veuen, però també és molt estimulant perquè alguns d'ells s'han acabat convertint en amics, no? Els coneixes perquè escolten el Quimèric i t'escriuen i et diuen m'agrada molt aquest programa, m'agrada molt això, els trobes en llocs, et desvirtualitzes. Mm-hmm. Però en moments que dius avui no puc més, tens aquell fan que et diu on és el meu Quimèric?
Ah, molt bé.
On és el següent exlibris que no el veig? O has llegit aquest llibre que no sé què? I et van com alimentant i et van donant la gasolina en aquells moments que estàs completament esgotat, no?
Mm-hmm.
I veus que els hi motiva, o aquell tema que dius, mira, m'he tirat a la piscina i hem fet un tema que no hem fet mai, no sé com sortirà, i que comencis a rebre inputs de m'encanta, ostres, no coneixia això, i em feia mandra, però de cop m'ha semblat superinteressant. Veure gent que l'aficiones a llibres que t'han agradat perquè quan en parles els hi transmets, no? Aquesta passió de dir això ho has de llegir. I clar, és com crear la teva pròpia comunitat, no? I a mi em sembla superxulo.
Al final està sent inspiradora per a altres persones, no? I que gràcies també al reconeixement dels altres acabes alimentant aquesta raó de ser, no? I aquesta essència teva.
I tant.
Que al final és la suma de la Karen, no? Amb aquesta passió per la literatura i també la passió per comunicar, no? Que és el que porta potser a voler doncs, presentar aquests actes més culturals i tot això. I si anéssim cap al futur, sí? Una mica pensant en d'aquí uns anys. Què és el que has volgut fer sempre i encara no has fet?
Escriure.
A
veure, sí que he escrit molta poesia, escric tots els microrelats del Quimèric són meus, però m'agradaria escriure una novel·la, o sigui, de dir, ho puc fer.
Clar.
No? Uh-huh. I fa ben bé 2 anys que tinc un argument i tinc la novel·la començada i vaig com a ratxes, no? El típic de dir, començo a escriure i potser de cop escrius molt, però després et pares. I és que, clar, tenir 2 feines,
clar,
al final
sí,
ja,
sí.
Ja tens molt poc temps lliure i a vegades... I al final també jo crec que hi ha una cosa que em pesa, per bé o per mal, que és el costum d'escriure com a via d'escapament, no? Llavors, quan tu tens un mal dia o una mala època, busques el refugi a l'escriptura, no? I la poesia mateix jo l'escrivia quan estava feta una merda i l'escrivia em queien les llàgrimes i era com... Buah!
Yeah.
Llavors, quan passes èpoques d'estabilitat... De cop és com que no et surt res, no?
Yeah.
Sí que és com...
Mm-hmm.
Però quan... Llavors he de trobar la manera de poder escriure des de la serenor, que això no n'he sabut mai, no?
Yeah.
I a vegades, no sé, comences a escriure... M'ha passat, no? De començar a escriure des de la serenor i que acabis volcant coses teves que al final acabis igual, no? De dir, oi, què m'està sortint aquí, no?
Yeah.
I és com que... Jo crec que serà un procés que serà molt intens, no?
Mm-hmm.
I quan sents els escriptors parlar-ne, potser no et penses que serà tan dur.
Ja. Yeah.
No penses que serà tan intens, perquè tu aquell llibre l'estàs llegint en 2 tardes i potser aquell autor li ha costat 5 anys de feina.
Absolutament, i tant.
Llavors, veure-ho de l'altra banda, no?, i dir, buf, com costa això, no?, que cada paràgraf està suant tinta, no?, i no sé, a mi em fa valorar, no?, tot el que llegeixo, o estigui millor o estigui pitjor, saps que hi ha algú que al darrere que hi ha dedicat el seu temps, les seves ganes, la seva passió... Llavors sempre fa que valoris més el treball de l'altre, no?
Sí, que al final l'escriptura per tu seria d'entrada, no?, un canal, no?, per drenar, no?, per drenar-te a nivell emocional per poder...
Sempre ho ha estat, sí.
Sí. I que t'agradaria...
Tinc llibretes i llibretes escrites a casa amb una lletra que igual ja no la podria ni llegir, però que sempre m'ha servit per això. I després, clar, la meva motivació per ser escriptora és molt d'agraïment. O sigui, jo des de petita agafava uns llibres i m'asseia i a mi el que m'aportava tot el, i el que m'aporta tot el que llegeixo, el que tinc ganes és de poder retornar-ho.
Ja, ja.
Sí, de dir tot
el que
si m'agradaria,
no?
Que algú llegint un llibre meu sentís, ni que sigui un 1% del que jo he sentit llegint alguns dels meus llibres top, no? De dir que algú llegeixi això i li arribi, que algú llegeixi això i s'emocioni, que algú llegeixi això i se'n recordi molts anys després de vaig llegir un llibre que deia, oh, quanta raó tenia, no? M'agradaria molt ser això. Llavors, clar, és un repte ambiciós. No és escriure una cosa que publiquem avui, no, és com un jo vull deixar la meva obra magna,
sí,
no?
Sí, és a la teva empremta allà,
el meu
sí,
Flores
sí.
Per Alger, no? De dir, potser és l'únic que escrigui però que quedi per la posteritat, sí. No? I clar, potser la pressió que et poses és el que costa
ja.
Avançar, no?
A vegades és això, no? Que es fa com més gros del que és i el que tu comentaves, doncs, d'anar-t'hi posant i d'anar agafant l'hàbit pot ajudar potser a no veure-ho tan gros.
De fet, he tingut un moment farà 2-3 anys. Tinc una bessona que mai s'havia interessat per escriure i ara ha publicat 2 llibres.
Ostres!
I clar, va ser aquell moment de dir, com pot ser que algú que no s'ha interessat mai per això ha trobat el temps i el valor per escriure i publicar
sí, sí.
I tu, que és el teu somni, no ho estiguis fent.
Ja.
Em va picar, això em va picar molt.
Va.
O sigui, va ser com...
Potser no? Aquest pique t'ajuda, no?, a posar-t'hi.
Sí, a veure, algú em va motivar, però és com que la vida no m'està deixant espai per fer això, no? Llavors jo crec que algun moment, quan en lloc de 2 feines en tingui una, aquell moment serà el moment de dir, val, ja hi haurà temps per altres coses, no?
De prioritzar.
Exacte.
I per tant, si imaginessis la Karen d'aquí uns anys, què estaria fent la Karen? Què t'agradaria, com t'agradaria veure la Karen?
Jo m'encantaria estar fent entrevistes a autors i m'encantaria fer coses com les que faig al 42, no? De xerrades, rutes guiades, cobrir esdeveniments d'aquest tipus per donar la meva pròpia visió, fer la meva interpretació del que estic llegint. I poder-me dedicar a això, realment. O sigui, que en lloc d'escriure notícies de política, no?, escriure el ple municipal, doncs poder escriure alguna cosa que a mi m'ha commogut, que m'ha emocionat, no? Crec que seria molt xulo, la veritat.
Doncs escolta'm, Karen, això seria com portar ja la teva passió al següent nivell.
Jo no? L'ambició no la perdo. Llavors, clar, també és veritat que diuen, no?, que el millor de tenir un somni gran és el trajecte, no? Perquè potser no hi arribes mai, però tot el trajecte et va portant per llocs que a vegades no esperes. Jo, de fet, ara porto 8 anys de Quimèric.
Déu-n'hi-do.
Sí. I penso, el 90% de gent que està a la meva vida ara no la coneixia fa 8 anys. Si jo no hagués triat fer aquell programa, on estaria jo ara?
Ja veus.
Quina Karen seria jo avui, no? Vull dir que a vegades, potser en els pròxims 10 anys apareixen coses que ara no estan en el meu mapa.
Segur.
I que et porten per altres llocs. I a vegades la vida és així de màgica, que coneixes algú per casualitat amb un esmorzar i aquest algú et presenta no sé qui, aquell no sé qui, no sé qui, i acabes fent alguna cosa que fa un any era inconcebible, no? I estic en aquell punt vital, ara.
Està clar, no?, que els somnis ens donen llum, ens dirigeixen, i que després, d'una forma o altra, quan tenim un desig, d'alguna forma o altra ens hi anem dirigint, no? Tu comentaves, ostres, a vegades doncs semblen casualitats. Una persona em porta una altra i aquella una altra, i acabem en un lloc, diem, ostres, si realment ara estic més a prop del somni del que estava, no? Un somni potser no acabem estant-hi, no acabem arribant-hi, però sí que és allò que ens dona llum per aproximar-nos-hi.
A vegades crec que els somnis són molt genèrics. Si a vegades no saps ben bé on vols arribar. I jo ara estic en un punt, que ho parlàvem fora d'antena, no?, que sé on vull arribar. I que he tingut un parell de moments o tres en els últims 2 anys de dir, això és el que vull ser, això és on vull anar. I llavors, tenir la imatge clara de què vols ser fa que el camí sigui molt més fàcil, perquè no et perds amb desviació, no? És com, no tinc molt clar on vull anar i és on vaig. No?
I com has notat que aquell era el moment? Era un referent?
Home, va ser un moment que jo qualifico d'epifania, o sigui, va ser el primer any del 42.
Uh-huh.
O sigui, precisament jo havia anat diverses vegades al Celsius, al d'Astúries, i pensava, uau, això tenir-ho a Barcelona, com estaria de bé, no? I el Ricard Ruiz Garzón, que és una persona que per mi és un referent tant del periodisme com del món cultural, va dir, em lio la manta al cap i ho fem, no? I quan em va trucar per dir, vull que sigui jurat, vull que moderis taules, per mi va ser un gran moment, no? Va ser com dir,
clar,
ostres, algú que és un referent per mi ha comptat amb mi per això. Doncs una de les xerrades que havia de moderar era especialment complicada perquè eren 6 autors i les obres eren molt diferents i havia de semblar que no. Havia de tenir una coherència, no podies fer 6 obres per separat, sinó que havia de ser una xerrada cohesionada,
clar,
que poguessin
connectaven.
Intervenir els 2, els 6. I es deia distopies, però no. Clar, clar. Vaig estar, però dies i dies... Clar, primer vaig llegir 6 llibres. I em vaig prendre punts i tot. Mm. I vaig estar moltes nits que em llevava a les 3 de la matinada i deia... Ja sé que té en comú aquell llibre, aquell llibre... I m'estava tornant boja, si la mente maravillosa, el mateix, no? I va arribar aquell dia i em vaig posar allà davant del públic i va començar a fluir, a fluir, a fluir i vaig tenir com una última idea, no? Que, com això que em passava la matinada, però allà.
Yeah.
I vaig dir, us esteu adonant que els vostres llibres, el sistema que esteu proposant no seria possible sense el suport de o tal o qual o qual? Es va fer un silenci a la sala, el públic es va quedar així... Els autors mirant-se entre ells, jo em vaig quedar així i va ser com un... No, va sentir un joder.
Ja.
I aquell moment, per mi,
com
va
una
ser un
revelació.
Moment d'una claretat, de dir, això ho puc fer, això ho domino, estic on he d'estar, i això és el que vull sentir la resta de la meva vida. O sigui, això dels casaments de la resta de la meva vida, aquell va ser un casament amb la meva professió, no? De dir, això que estic sentint ara és el que vull seguir sentint sempre. I penses, no ho tornaré a sentir mai més. I l'any següent ho vaig tornar a sentir d'una altra manera, potser, perquè ja ho has sentit un cop, però veus que pots replicar-ho. I quan ho repliques, i cada cop tens més situacions en què sents és aquí, és aquí, és aquí, és màgic, perquè dius, estic on he d'estar, quanta gent pot dir això? Jo crec que estaria molt bé que almenys un cop a la vida algú sentís això.
Perquè
anem molt perduts a la vida, anem donant banda de banda a banda... I, ostres, sentir això és meravellós.
Sentir que estàs allà on vols estar, on desitges estar.
I on has d'estar, no?
I on has d'estar, sí, en aquell
dir,
moment.
Si hi ha alguna missió,
sí,
just fent-la, no?
Exacte.
I de dir, és una passada, no?
I des d'aquesta connexió, no?, i certesa interior, de dir, ostres, realment sento que aquesta situació m'aporta a nivell professional i que en aquest moment de la meva vida és el que vull estar fent i que vull que sigui un referent, no? Jo crec que si moltes persones poguessin arribar a sentir-ho... Realment.
Crec que si tothom pogués fer alguna cosa que li agrada a aquest nivell, el món aniria molt millor.
Molt millor, molta més satisfacció laboral,
clar,
segur.
Però al final la satisfacció laboral també arrossega la personal.
Uh-huh.
I, igual que passa a la inversa, que si estàs amargat a la feina, la resta de facetes de la teva vida ho van arrossegant també, no? I crec que tothom seria més feliç si estigués fent el que li agrada i el que se li dona bé, perquè al final tothom ha vingut a fer alguna cosa. A mi em treus del micro i no sé fer res.
Sí, sí, exacte.
Jo et sé parlar i et sé cuinar, ja està. Si no sé, ni canviar una bombeta, com qui diu. Vull dir, no, jo no he vingut a fer pa, no he vingut a fer carreteres, he vingut a parlar, doncs va.
La teva aportació és una altra, no? I
parlem.
Cadascú, exacte, trobar la seva. De fet, hi ha un autor, en Ken Robinson, que parlava en el seu llibre de l'element, doncs com cada persona, no?, troba el seu element, que és allò que realment sap fer bé aquella persona i també que li agrada fer, no? Hi ha altres autors que parlen del sentit i significat de la vida, com el Francesc Miralles, que parla de l'ikigai, o també hi ha autors com un autor, doncs, americà, que té el nom hongarès, perquè és d'origen hongarès, que es diu Mihaly Csikszentmihalyi, que va desenvolupar tota una teoria del fluir, no?, de com podem arribar a fluir fent una activitat quan aquella activitat ens agrada molt i realment tenim la capacitat per desenvolupar-la, que seria una mica això, no? Com podem trobar aquell lloc de treball que realment ens agrada i on podem posar-hi aquesta part de capacitat nostra i, per tant, que ens pot aportar benestar, perquè realment, com tu deies, el benestar laboral té un gran impacte en el benestar global de les persones i, per tant, és suficientment important com per dedicar-nos-hi.
No, i aquest fluir és molt important, perquè a vegades estem amb moltes coses alhora, no estem pel que hem d'estar.
Uh-huh.
I el fet d'estar fent una cosa que t'agrada fa que estiguis només per allò. O sigui, jo que sóc un addicte al mòbil, jo em tanco com un festival d'aquests i puc estar 5 dies sense mirar el mòbil. És que ni penso que tinc un mòbil.
I et passa el temps volant,
I tant.
Karen?
I
perquè
tant.
Aquest és un exemple de moments de fluir, de que el temps ens passa i no ens en donem compte de que ens va passar.
Per bé.
Per bé, com ara que ens està passant el temps.
Exacte.
Jo crec que ens podem quedar amb aquesta idea, no?, de buscar el fluir a la feina, que al final hi trobar el teu lloc, que moltes vegades pot variar també en funció de la teva circumstància vital personal.
Els anys passen i ens canvien i al final el que et servia fa 10 anys ara no et serveix.
Exacte, també permetre'ns-ho de dir, bueno, sóc una persona diferent, he evolucionat i per tant ara m'omplen altres coses i penso que ets un superbon referent d'una persona, doncs, que ha pogut...
D'una persona addicta al treball... Sí, sóc un referent.
També, aquest podria ser. Un altre dia fem una entrevista sobre aquesta part, diguéssim, però avui ens quedaríem amb la part...
Amb la bona.
Amb la bona.
Amb la bona. tot té la seva cara i la seva creu, quedem-nos amb la cara.
Ens quedem amb la cara bona. Moltes gràcies, Karen, per ser aquí.
Gràcies per convidar.
I gràcies a tots vosaltres també per ser-hi un dia més. Continuarem amb més programes aquí a La por com a camí. Merci.